altre dia en parlarem.
Bueno, quan vulgueu, ja ho sabeu. Encantat de vindre.
I gràcies també al senyor Xavier Puigdollers. A tots dos, fins una altra. Bona nit.
Fins una altra, gràcies.
Resumim l'actualitat d'aquesta última hora.
Ràdio Principat. Andorra 107.5.
Us expliquem que l'Estat Islàmic ha reivindicat avui l'atemptat d'ahir a Tunis en un enregistrament d'àudio penjat al Twitter. En un compte reproduït pels seus simpatitzants, l'organització jihadista s'atribueix la responsabilitat de l'atac. Mentrestant, la policia tunisiana interroga nou sospitosos per l'atac al Museu de Bardó, a la capital tunisiana. Quatre dels presumptes implicats han estat detinguts per relació directa amb l'atemptat. També hem sabut que hi ha relació amb el jihadisme dels dos autors que van ser abatuts en l'atemptat. Un crim on, recordem-ho, van morir 23 persones, entre elles un matrimoni de Barcelona. Canviem de qüestió. Us expliquem també que el líder d'Esquerra s'ha mostrat avui convençut que les eleccions es faran a la data acordada, el 27 de setembre, i totes les parts complirà l'acord. Oriol Junqueras ha dit això 24 hores després d'haver expressat alguns dubtes sobre el fet que hi hagi eleccions en la data marcada. I els líders europeus s'entrevisten amb el govern grec. El primer ministre Alexis Tsipras es reuneix avui amb la cancellera alemanya Angela Merkel i amb el president francès François Hollande per desencallar les negociacions sobre el rescat. És una reunió restringida que ha creat també un cert malestar entre els líders europeus que no han estat convidats. I també és notícia avui que el túnel del Pertús demana preconcurs de creditors per un deute de 400 milions. L'empresa que gestiona la infraestructura, participada per ACS de Florentino Pérez, ha de tornar un crèdit abans de final de mes, però argumenta que no hi pot fer front. Si les coses van com sembla que poden anar, l'Estat pot acabar rescatant l'empresa, cosa que significaria que mesos després del cas del magatzem Castor es faria un nou rescat milionari d'una empresa de Florentino Pérez. I fins aquí, de moment, l'actualitat. Tenim a l'estudi de Ràdio Estel ja Òscar Merino. Òscar, bona nit.
Què tal, Ignasi? Bona nit.
Què heu preparat per a les 9 a Bàsquet al Dia?
Doncs parlarem del partit de l'Euroliga, que està el Barça jugant a la pista de l'Estrella Roja de Belgrat des d'un quart de 8. En aquests moments, al descans, el Barça guanya 32-37. Recordem que d'acabar així el Barça ja estaria matemàticament classificat pels quarts de final de l'Euroliga. Avui també parlarem de la Recopa, que va guanyar el Barça el 85. Avui fa justament 30 anys. Parlarem de la classificació del Cadí La Seu pels play-off al títol de Lliga, la Lliga femenina, i com tots els dijous tancarem el programa parlant de la NBA.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs tot això, com sempre, a partir de les 9 i pocs minuts.
Que vagi bé, gràcies.
Vagi bé, fins demà.
Nosaltres ho deixem aquí. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de Sola Blanca Aranyó i la Cesca Gasull a la producció i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Ara us deixem amb el programa d'Economia Plusvàlua i amb la Carla Gràcia i el seu equip. Us invitem a seguir connectats amb Ràdio Estel. Demà a les 8 del matí torna la Fórmula Estel i felicitats als Joseps i les Josefes.
Recés de Pasqua amb el bisbe Sebastià Taltavull i el Club Més Amics. Serà el dissabte 25 d'abril al monestir de Valldonzella, al carrer Cister 41-45 de Barcelona. Hi haurà l'Eucaristia, dinar de germanor i temps de pregària personal i comunitària. Places limitades. Feu la vostra reserva al 93 409 2770. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 2770. A Marsans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. radioestel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa.
Ràdio Estel, Girona, 103.4.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Benvinguts al programa Plusvàlua, on cada setmana posem sobre la taula temes d'actualitat econòmica i social. Thomas Carlyle, l'historiador i assagista anglès, afirmava que el periodisme és gran, perquè cada periodista pot ser un regulador del món, si és capaç de persuadir-lo. Els darrers anys estem vivint una època de convulsions socials i econòmiques, de caigudes de vels i de crisi de valors. El periodisme no només ha estat i és un observador d'aquest procés, sinó que n'ha format part, participant de manera més o menys directa en la percepció d'aquests fets. Avui dedicarem la primera part del Plusvàlua a entendre la influència del periodisme en l'economia i la societat, i a l'inversa, com l'economia i la societat ha modificat també el periodisme i els mitjans de comunicació. En parlarem amb el periodista de llarga trajectòria, Quico Sanchís, i amb els nostres tertulians d'avui, Claudi Cervelló, filòleg, conseller municipal del districte de Sant Andreu, el senyor Alfredo García García Blanco, enginyer industrial i membre de la Junta del CES, i la senyora Antònia Gil, exdirigent sindical, amb qui també comentarem l'actualitat econòmica. Així comencem el Plusvàlua, com sempre, amb el suport de l'Agència Catalana del Consum, la producció del CES i el nostre tècnic, Jordi Carretero, qui els parla, Carla Gràcia.
L'Editorial, amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, una entitat de caire social que té per finalitat debatre plantejaments econòmics i socials per tal de fer propostes d'actuació des d'una òptica basada en la dignitat de la persona i la consecució del bé comú.
El periodista, en la seva tasca fonamental de publicar informació sobre fets notables de l'actualitat, s'enfronta a una allau de continguts i notícies d'impacte social i econòmic. Així comença l'editorial d'avui del senyor Joan Maria Solà, secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Aquest conjunt d'informacions crea una bombolla que fa difícil destriar el que realment és important i seriós del que no. Amb tot el soroll informatiu que ens bombardeja en aquesta era de la sobreinformació a través de les xarxes digitals com a canal de comunicació global, l'accés d'informació ens porta justament a la desinformació. Per tant, caldria pensar en la importància del paper dels periodistes que tenen el repte de mantenir el rigor i la credibilitat necessàries. La funció dels professionals de la informació, en aquesta era globalitzada, suposa una revolució cultural que impacta amb els mitjans de comunicació tradicionals. El periodisme és, per tant, una professió amb gran transcendència social, sotmesa, per altra part, a les pressions dels poders econòmics i polítics. Uns poders fàctics que pretenen influir en els mitjans per tal que la informació sigui favorable als seus interessos particulars. Davant d'aquest panorama, el que ens hem de preguntar és qui són els que marquen l'opinió en els mitjans, tant en els diaris com en les televisions i les ràdios. En aquest sentit, és significatiu conèixer les possibilitats d'independència dels periodistes davant dels temes econòmics i socials sobre els que han d'informar. Per parlar sobre aquest xoc d'interessos i les noves dimensions del periodisme, hem convidat avui el senyor Quico Sanchís, periodista de llarga trajectòria professional, que probablement els nostres oients coneixeran. Molt bona tarda, senyor Sanchís.
Gràcies, bona tarda.
Gràcies per ser amb nosaltres. La crisi ha afectat a totes les empreses del nostre país, també els mitjans de comunicació. S'han tancat mitjans, molts han hagut d'acomiadar treballadors i la majoria estan en mans dels bancs. Com afecta aquesta situació a la independència dels periodistes i dels mitjans?
Doncs molt malament. Afecta molt negativament. Els mitjans de comunicació i els periodistes acostumem a ser sempre els qui primer rebem les conseqüències de les crisis i els qui també, en el moment de la recuperació, comencen a treure una mica el cap i a funcionar. O almenys històricament això ha estat així. Ara veurem, perquè aquesta crisi és diferent de les cícliques dels darrers anys, no? Però mireu, des que va començar la crisi, posem 2007-2008, a l'estat espanyol, a tot l'estat espanyol, s'han acomiadat més de 19.000 periodistes. Si us centrem en el que és el col·lectiu, el sector, jo crec que seria difícil, segur que en trobaríem algun més, eh? Però seria difícil trobar un col·lectiu en el que tan massivament i en tan curt espai de temps s'hagués acomiadat a tanta gent professional. Perquè, en el fons, els qui ens dediquem a la comunicació, a la informació, al periodisme, hem de tenir uns fonaments, siguin uns fonaments d'ofici o siguin uns fonaments de formació. Som professionals, ens devem a aquells qui ens llegeixen, ens veuen, ens escolten. No som capaços de poder tirar endavant un projecte empresarial sols. És molt difícil que un periodista sol pugui tirar endavant un projecte empresarial. I a la vegada patim, insisteixo, perquè sempre hi ha manca d'inversió publicitària, perquè sempre hi ha empreses que tanquen, que no poden remuntar les seves campanyes, etcètera, etcètera, etcètera. Som els primers que rebem la crisi de manera brutal, m'atreviria a dir.
Senyor Sanchís, vostè parla d'aquests quasi gairebé 20.000 llocs de treball de periodistes, no?, que han
deixat. I mitjans
deixat,
de comunicació que han tancat, eh?
I mitjans de comunicació que han tancat. El que és sorprenent és que això passi en un moment en què la informació és més important i més habitual, està tot arreu i és més necessària.
Mm-hmm. És veritat, i que, a més, via les noves tecnologies de la comunicació i la informació permeten que qualsevol tingui amb uns mínims estris i amb una mínima economia accés a qualsevol tipus d'informació a nivell global. És cert. També hi ha qui diu que la gran quantitat d'informació el que fa és provocar una gran quantitat de desinformació. Quant més volum, menys destriem. És cert. També és cert, d'altra banda, que tot el que té a veure amb el paper dels periodistes per una banda i els mitjans per l'altra, perquè a mi m'agradaria separar-ho, en un moment o en una situació o en el moment històric en el que ens trobem, és, jo m'atreviria a dir, més imprescindible que mai. Sempre i quan siguem capaços d'adaptar-nos a aquest nou ritme i en aquest nou temps. I si vols, ara d'aquí un moment en parlem.
Vostè parla d'aquesta diferència entre els mitjans de comunicació i els periodistes. Mm. Durant aquest temps, fins i tot en els moments més crus de la crisi, han nascut nous mitjans de comunicació. Sí. Un dels anuncis que proclamaven era la independència. És possible això avui en dia?
Sí. Sí.
Hi ha mitjans independents?
Sí. Hi ha mitjans independents i periodistes independents. Sí, és possible. Una altra cosa és de què mengen. Això no ho sé. Però sí que n'hi ha. Sí, no, és broma, això. Però és veritat que sí que n'hi ha. I és veritat que tu pots defensar el teu posicionament d'independència, del teu coneixement, els teus fonaments, els teus valors, etcètera, no? També és cert que moltes vegades això genera o es topa amb un conflicte d'interessos per part de les grans corporacions o els grans mitjans de comunicació. És veritat, és cert. Però possible ho és. I que n'hi ha, també. També.
La professió s'ha fet més valenta davant d'aquesta situació?
Per força. Per força. És a dir, quan tu deies la crisi ha provocat que sorgeixin nous mitjans de comunicació, jo aniria una mica més enllà, jo diria. I noves maneres de traslladar aquesta informació o aquesta comunicació. Fa 10 anys, qui havia sentit parlar de la influència que podien tenir les xarxes socials en general? Qui havia sentit a parlar de Facebook, que després ha agafat el camí que ha agafat, de Twitter, que ha agafat el camí que ha agafat, de LinkedIn? Qui havia sentit a parlar de bloguers o de bloggers, que són aquells qui, en un moment donat, són capaços de marcar tendència o d'influir en determinades conductes de determinats sectors de la societat? És a dir, tot això ha generat la necessitat. Malauradament, i històricament, la necessitat sempre genera noves maneres de sortir-se'n i nous camins d'arribar a la gent o de traslladar la informació a la gent.
Aquesta atomització dels canals d'informació fa que a vegades ens arribi informació en els, al públic, podríem dir, que no estem segurs que sigui verídica o de la seva credibilitat.
Clar, però aquí entra el paper del periodista com a professional o com a ofici. És a dir, quina és la primera premissa del periodista? Qüestionar-ho tot o qüestionar-s'ho tot. Segona, anar a les fonts o intentar trobar el màxim nombre de fonts possible i contrastar. Malauradament, els temps no acompanyen o no ajuden a tot això, però és cert que és la primera base del funcionament. Jo recordo, quan jo començava en tot això, si tu treballaves en una empresa, no podies treballar o col·laborar en una altra. Era molt mal vist i prohibit. Avui en dia, qui no està en 3-4 mitjans de comunicacions, qui no participa en una tertúlia, qui no escriu un article, qui no fa una columna, qui no publica el seu blog, difícilment subsisteix. Segona cosa que volia dir, aquesta per una banda. L'altra, l'evolució de tot això, a què ens porta? Ens porta a que el ciutadà, les persones, agafin un paper protagonista en tot això. És a dir, avui en dia els mitjans de comunicació és impossible que arribin a cobrir amb efectius personals, econòmics, qualsevol informació que sorgeixi arreu del món. Qui ho fa? Les persones. Què fan? Traslladen aquella informació que veuen, viuen o copsen en un moment determinat. Quina ha de ser la feina del periodista? Agafar aquella informació, contrastar-la, buscar fonts, informar-se, accedir a tot el que sigui una altra via d'adquirir o contrastar aquell coneixement i després transformar-ho per la resta de persones de ciutadania.
La sensació és que davant d'aquest panorama i davant de tanta feina que tenen els periodistes amb tants pocs recursos, perquè no oblidem aquestes retallades com es pot aprofundir en la notícia, com es feia antigament?
Treballant i treballant molt. Ho he dit abans, potser no ho he dit del tot bé, però m'agrada dir-ho sempre. El periodisme és un ofici. És una feina, és com una feina com el que és guixaire, o el que és paleta, o el qui sap, el que és matricer. És a dir, quan més et dediques en cos i ànima i sense que hi hagi dies ni hores, això ens passa molt als periodistes, És a dir, com que és vocacional, vull dir, no ens importa començar a treballar a les 6 del matí o acabar a treballar a les 3 de la matinada o treballar dissabte, diumenge o fer diferents coses. Quan més ens aboquem en això, quan més aprofundim en això, millor tenim la capacitat de fer passar el sedàs perquè aquell qui ha de rebre aquella informació la rebi com el millor possible. Jo no m'atreviria a dir com més bona possible o pitjor possible, però sí, el millor possible. I, per altra banda, tot el que té a veure amb aquesta dedicació i aquesta feina fa que hagin passat d'una època en què tothom volia ser una estrella de la televisió i ser...
Ha passat aquesta època?
Jo crec que sí. Jo penso que ja ha passat. Crec que ja ha passat.
Tothom
volia ser l'Iñaki Gabiloto, el Luis del Olmo o el Xavier Sardà. Poseu-hi noms.
Ara potser és el youtuber de més èxit.
Per això et deia, no? Dir, els nous canals de comunicació el que produeixen són noves figures, noves maneres. No? I això, a gent de la meva edat, home, no diré que sóc gran, però tampoc tinc 20 anys, algunes vegades se'ns escapa, és a dir, ja ens agrada i ja estem amatents, però algunes vegades se'ns escapa, no? És a dir, no sabem qui és el qui marca aquella línia o qui és el líder d'opinió d'aquella tendència determinada. Intentem saber-ho, però no ho sabem. Però fixa que, per altra banda, els grans popes de la comunicació, els més valuosos, han estat capaços d'adaptar-se a tot això. I tu trobes un Gabilondo, que era el líder d'audiència dels matins a la ràdio a Espanya durant molts anys a través de la SER, que ara fa el seu comentari especialitzat a través d'un canal que depèn d'una de les empreses, això sí, per les que sempre ha treballat, que és Prisa, no? Bueno, maneres i maneres d'adaptar-se.
Un periodista, senyor Sanchís, es deu a l'èxit de l'audiència o a les conseqüències ètiques i de valor de la seva influència? És a dir, en el moment aquell en què publico una notícia que tindrà 20.000 clics perquè és la Miley Cyrus en l'últim concert, no sé què, o un aprofundiment sobre la nova seu del Banc Central Europeu o el que sigui?
Depèn del públic, eh? Vull dir, és la societat la qui accepta, la qui fa la receptora i d'amplificadora de
la informació. El periodista no pot influir en això?
Sí, clar que pot influir, clar que pot influir. Però també et diria, i llavors li hem de preguntar al periodista de qui depèn. I quina és la línia editorial del seu mitjà o dels seus mitjans. I qui hi ha al darrere dels consells d'administració, depèn de quins mitjans. Llavors acabarem allà on hem començat, en els bancs. No? És a dir, que la feina de cada dia t'ha de servir per intentar donar-li a la gent que et llegeix, t'escolta, et segueix, et veu, allò que tu creus que és el millor. Una altra cosa és que tu puguis ser capaç de controlar que allò li pugui interessar a 10 o a 20.000, i que d'aquells 20.000 hi hagi un interès econòmic, empresarial, polític, fàctic, al darrere, que faci que allò encara agafi una amplificació més gran. És difícil, per això és tan important el que deia fa un moment. Criticar-ho tot, qüestionar-ho tot i buscar les fonts. I si no estàs segur del que has de dir o no has estat capaç de contrastar-ho avui, no ens podem arriscar a posar en perill integritats personals, carreres professionals, etc. Això és molt difícil, és molt fàcil de dir, molt difícil de fer. Molt.
Senyor Sanchís, m'agradaria presentar-li els nostres tertulians d'avui que ens acompanyen, el senyor Claudi Cervelló, filòleg, conseller municipal del districte de Sant Andreu, membre de la Junta del CES, i a més pensava, especialista en tecnologia, que hem parlat de xarxes socials, hem parlat de tot el tema de les comunicacions. Bona tarda.
Bona tarda.
També ens acompanya el senyor Alfredo García Blanco, enginyer industrial, membre de la Junta del CES. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I la senyora Antònia Gil, exdirigent sindical, que he pensat que probablement s'ha espantat amb algunes coses que deia el senyor Sanchís sobre el sector del periodisme i la seva situació laboral. Doncs
jo crec que l'Antònia ho coneix molt bé, sí. Tot això, eh? Penso.
En parlarem perquè és un tema interessant, però jo volia començar preguntant-los com veuen vostès, els nostres tertulians, aquest bombardeig d'informació a través de les xarxes, a través d'internet, que ens parlava el senyor Sanchís, i si aquesta relació entre quantitat i qualitat o profunditat...
Sí, jo d'entrada dic que sí, jo he sigut secretària general de l'USO de Catalunya fins a l'any passat i era molt conscient de tot el tema que han patit tots els sectors i el sector de la comunicació també, no? Malauradament, inclús moltíssima gent jove que feia aquesta carrera no era possible trobar una via de feina. Jo volia, des del punt de vista més social i més de on jo m'he mogut tots aquests anys, fer una mica de reflexió amb això que que es parlava d'aquest volum d'informació. I jo volia comparar una mica, per la meva experiència, quan jo vaig començar el sindicalisme, que és els anys 70, justament, en què segurament nosaltres amb els anys 70 teníem també, jo tenia 20 anys, 19, quan vaig entrar ja a tot el moviment social i el sindicalisme, i a l'any 73, no? Llavors tenien tanta necessitat de rebre informació i de rebre coses i tal que el periodisme compromès d'aquell moment és que ho podien transmetre als treballadors i a la gent, no? I tu li passaves a dir, escolta, llegeix aquest article, que és molt maco, mira això i tal. Era una riquesa extraordinària. Eren pocs també, cuidado, també se magnifica i eren... No eren massa de gent, no? Però sí que podies fer aquesta laboritat.
Jo no ho vaig viure, però... Llavors no sé si ho tinc idealitzat.
Carla.
Però els anys 70 deurien ser fantàstics, Carla, pel periodisme.
Sí, però de valents, n'hi havia pocs.
Sí.
I poques, d'acord? Perquè encara hi havia una situació social...
Complicada.
Molt complicada.
Sí. No, però...
Va ser molt
complicada. Es convertia en poder transmetre una notícia d'una vaga, d'un problema, de tal. Llavors, això jo crec que acostava al món del treball, al món del periodisme en aquell moment. L'acostava molt. Clar, després ha passat moltes coses, molts anys, no? Però en aquest moment jo sí que crec que tantíssima informació, jo observo en el món del treball, que molta gent està desinformada. Això sí que crec que és així. Possiblement la gent jove té molta capacitat, està molt ben preparada, per seleccionar el que ells volen, no? Això sí que ho fan molt bé. Reseleccionen allò que volen, allò que tenen inquietuds. Però la informació, possiblement més important per lo que és la vida del treball, és de vegades no ho saben, això. De vegades no ho tenen, aquestes dades.
Què en pensen vostès?
Bé, jo diria que estem d'acord, clar, no? Però també diria que, donat que la velocitat, l'acceleració del ritme de notícies, el bombardeig continu, és exponencial, clar, també arriba un moment que l'ésser humà no té capacitat racional d'entendre real tot això, poder-lo pair i poder reaccionar, no? I, per tant, bona part del mecanisme receptiu de la persona és més instintiu, és més emocional, és més de l'ulborraquidi, no?, que no de la part del cervell més racional, no? Això què vull dir? Que també n'hi ha el perill de que no puguem interioritzar i respondre al volum d'informació quotidiana amb el millor que té l'ésser humà quan es raciocini.
Però això, disculpa, Alfredo, això...
És una opinió molt personal.
Això a l'edat mitjana ja passava.
Sí, clar, en cada moment és el diferencial.
Hi havia gent que tenia accés al coneixement i a la informació, gent que no en tenia.
Però mira, amb el mateix...
Però és una pena, històrica, perquè ara sembla que s'ha democratitzat la informació, és a dir, que tots hauríem de tenir aquest accés.
Sí, però amb el que el convidat, el Quico Sanchís, parlava de l'edat mitjana, diria, perfecte, però quina era la qualitat democràtica o la qualitat social de vida d'aquella època? Paupèrrima, molt pobra, no? Llavors, avui en dia, on la tecnologia està oferint moltíssimes possibilitats de viure una vida molt més digna, d'altra banda, paradoxalment, també, la velocitat, en tots els ordres, no únicament d'informació, de tot, no? Avui en dia, el que no corre vola i el que no vola és supersònic, no? Tot això, crec, també produeix una certa... marginalitat, jo crec que també té a veure la desigualtat econòmica actual, la inequitat, el problema de la relació, té també a veure amb aquell ritme frenètic que, d'una banda, és resultat del moment, però també jo crec que emmascara i favoreix unes desigualtats brutals.
Sí.
Senyor Cervellós.
Un dia en el tema, en la paradoxa aquesta, jo ja fa anys que l'hi vaig sentir, em sembla la primera vegada que ho vaig sentir formular, l'hi sentia el Vicent Partal, de dir, escolta, estem en un món que cada vegada és més complex, i, en canvi, dediquem cada vegada menys temps a intentar entendre aquest món i a informar-nos. I, per tant, dius, escolta, per un món que cada vegada és més complicat, hauríem de llegir, no un, dos, tres, molts diaris. I, en canvi, la realitat que és que, em sembla que és la meitat de la població de l'estat espanyol no llegeix diaris, i sí, tenim potencialment accés a tot el que vulguem. Però, en canvi, què triomfa? Els missatges simplificadors, Twitter. Llavors, hem d'intentar entendre una realitat hipercomplexa...
I les curiositats, més que les profunditats.
I després, les patologies.
Exacte. Llavors, el que ens trobem, doncs, un munt de vídeos molt originals sobre gossets que fan coses...
Gatets.
Això no és tant del Twitter, eh?
No, això és més del Twitter.
Això és més del Facebook. Sí.
Però, en tot cas, és aquest, això de dir, escolta, tenim capacitat per... tenir accés a moltes notícies, i la xarxa i els mitjans ens permetrien contrastar-les, el que deia el convidat del Quico Sanchís, contrastar-les, mirar altres fonts, però això és un esforç que poca gent fa. I llavors aquí el que jo penso és que realment la diferència és l'actitud de cadascú, l'educació i la capacitat de triar fonts i de buscar.
Perquè, jo volia
tornant a lo dels joves que deia, quan acabo, l'Antònia, sí, tècnicament ells en saben molt, però és que s'acaben quedant les notícies d'MSN, que és el portal que els surt per defecte quan la internet explora.
Jo volia preguntar-los, jo dono classes a periodisme, a quart de periodisme, i em trobo amb que al matí els hi pregunto, doncs, als alumnes quina és l'actualitat del dia, de què creuen que es parlarà, no? I sempre és alguna notícia de Twitter o de... les eleccions d'Israel, grans coses, no estic parlant de coses petites, sinó grans coses.
O l'atemptat d'ahir a Tunis,
o
la intervenció de la BNP Andorra,
exacte,
i el Banc de Madrid, etcètera.
Exacte. Clar, això... A mi em preocupa. Vostès com veuen?
O coses més properes, coses per ells més properes, com que és tot el món del treball i tot el món... I realment És una etapa que, possiblement, perquè hi ha un problema de feina, doncs un gran desconegut tot el món. Jo crec que hi ha molta gent jove que, a través dels mitjans de comunicació, té clar que quan arribi gran no tindrà pensions. Diu, home, i això per què? Perquè estàs tan convençut? I diu, sí, perquè clar, està clar que no sé què, fan tot un anàlisi que és superficial. I diu, escolta, si nosaltres, si tenim un sistema públic que tots cotitzem i que tots tenim una caixa comuna, i tal, has de tornar en gent molt avançada a criteris molt primaris, molt senzills. Llavors, el que hem de preservar és aquesta caixa comuna, que tots cotitzem, que tots paguem, que tots creem unes condicions de futur. Bueno, això és un contrast enorme amb aquesta preparació que tenen.
El que passa que...
Jo aterro aquí perquè em sembla que és el dia a dia, això, eh?
Home, jo hi ha dues coses que vull comentar molt ràpid. Si em permets, Carla, jo et preguntaria, i no et vull posar en un compromís, no? Però tu veient-los en aquests de quart de periodisme, però realment tu, quan els enfrontes cada dia, a quants periodistes veus? No, no cal que ho diguis. Vale? Segona cosa. Us posaré un exemple d'aquest matí. Avui, aquest matí, han entrevistat a l'Alex Salmond, l'exprimer ministre d'Escòcia, perquè acaba de publicar un llibre que surt demà a la venda, parlant de tot el tema del referèndum, la comparació entre Escòcia, Catalunya, etc. Ha dit moltes coses que no venen a tom avui a la nostra conversa, però n'hi ha hagut una que jo he pensat, això és important i ho hauríem d'explicar més. Ha explicat que la gent gran, la gent d'una franja d'edat mitjana cap amunt d'Escòcia, s'informen tradicionalment a través dels mitjans de comunicació escrits, que depenen d'empreses que estan a Londres i que tenen uns interessos determinats. En canvi, la gent jove s'informa a través de les noves tecnologies, xarxes socials, etc. Resultat del referèndum, no de si vam guanyar o vam perdre, que això està clar. Un tant per cent molt elevat de gent gran va votar no. Un tant per cent molt elevat de gent jove va votar sí. Aquesta és la diferència. És a dir, per on ens informem? D'on ens ve la informació? Sí. Qui condiciona o manipula, m'atreviria a dir, la informació?
I el poder.
Clar, en Claudi parlava de no es llegeixen diaris. És veritat, bé, els malalts de llegir diaris són pocs, bàsicament. Eh? Per on s'informa la gent? Per televisió. La gent d'una, o majoritàriament, a través de la televisió, però d'una franja d'edat determinada ja, perquè els més joves ni l'encenen, eh? L'aparell no funciona, funciona l'ordinador, funciona les xarxes, funciona tota aquella informació que hi ha dins d'aquest món global i globalitzat en el que tots estem instal·lats. Això ens ha de fer reflexionar, perquè, a més, això provoca una altra cosa, i acabo perquè no em vull extendre. Per això et preguntava de quants en veus de periodistes. Confonen la tècnica i la tecnologia amb l'assoliment de coneixements. I això és una cosa que algú els hi ha venut. Jo no sé si ha sigut la Coca-Cola, no vull dir noms, eh? Però no pot ser, no pot ser.
Potser també és que des dels mitjans de comunicació, alguns mitjans de comunicació també promouen llocs de treball on es potenciï aquest perfil i no un altre perfil.
Bé, jo tinc molt clar que, per exemple, la premsa escrita ha arribat tard a tota aquesta revolució. L'ha perdut. Aquesta guerra l'ha perduda. L'ha perdut estrepitosament. I ara el que intenten és utilitzar el seu potencial a nivell econòmic per adquirir aquelles empreses que són capaces de transformar aquesta informació adaptada en el seu mitjà. Els mitjans audiovisuals l'han adaptat relativament correctament, però només en un sentit, en el sentit més enfocat cap a l'oci, cap a la participació i no cap a la informació. I, en canvi, les xarxes són en les que, si tu ets capaç de destriar, pots trobar determinats continguts, determinats coneixements. Clar, és molt més difícil, eh? És molt més complicat. Requereix molt més esforç.
Esforç i capacitat també de pensament, perquè el pensar no és gratis. És a dir, pensar és un procés humà que requereix temps, concentració, formació, capacitat, no? Que seria l'equivalent a l'aparell digestiu. És a dir, estem patint contínues indigestions de fast food, de comida ràpida mental, d'informació, de trepidant, d'impactes continus, no? Sense que hagin pogut desenvolupar una capacitat de tot això, digerir-lo bé, pair-lo bé i reflexionar-lo, no? El pensar, que seria l'actitud bàsica de l'ésser humà, avui en dia no té temps. No té temps perquè la velocitat del pensament, sigui la que sigui, no va a 300.000 km per segon que va la llum, no?
I amb un afegitó per apuntar el que dius. El que avui és important demà deixar de ser.
Sí, 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 clar.
Quan
la caducitat
quan
de tot això...
Tots els que som aquí, inclòs el Jordi, ens vam educar en que la informació ens la donava el diari.
Què diu el nostre tècnic, el Jordi?
I no érem conscients de que la informació que ens donaven era d'ahir. I ja era passada, però era l'actual. Sí, sí, sí,
sí. Ja no diem, quan m'informava per escriure el llibre, el 1800, com arribava la informació, no? I la tranquil·litat amb la que la podíem digerir. Senyor Cervelló, volia parlar.
El que volia afegir és aquesta diferenciació entre una allau de titulars o de dades i el tenir informació de temes i conèixer les coses a fons. Abans hem dit tres notícies que ens semblaven rellevants, però totes tres tenen una certa complexitat. Netanyahu, BPA... I l'altre que hem dit era...
L'estat islàmic.
Això
vol dir molta elaboració. I jo havia esperat en algun moment que els mitjans escrits, especialment els de pagament, i aquí entrem un altre tema, sobre el pagament, fossin capaços d'oferir-nos anàlisis, primera, aprofundides, i per tant informació sobre les notícies i seguiment d'aquestes notícies, perquè l'altre és això, que ja les notícies duren, ni el telenotícies ja no arriba. I per tant es fa difícil doncs, aquest seguiment i aquesta informació aprofundida. Aquesta és una de les reivindicacions barra crítiques que volia posar a la taula. Dir, escolta, les notícies no ens duren, no ens informeu, no es detallen les coses.
I vostè volia parlar, senyora Gil, però jo també li volia fer una pregunta, ja que vostè és especialista en el tema del treball i n'hem passat una miqueta de puntetes, però exigim molt més als periodistes perquè han de ser capaços de gestionar moltes eines tècniques, però al mateix temps una profunditat de coneixement i al mateix temps és un dels sectors més inestables, amb més treball temporal o autònoms...
O precari.
I amb uns salaris molt, molt baixos i amb una dinàmica, no? Com deia el senyor Sanchís, doncs de 20.000 llocs de treball que s'han perdut.
Sí, això jo ho veig complexa, per lo mateix que deia el senyor Sanchís, de que, clar, si tot el que és veritat, que tot el que és el sentit del periodisme depèn d'unes determinades empreses, d'un determinats àmbits, i que, a més, la gent ja no llegeix, sinó que més, està més aviat a la xarxa social i tot això, el futur jo crec que d'aquest àmbit està realment complexa. Suposo que jo no sóc experta en el tema i no sé quina adequació pot haver-hi amb aquest tema, però a mi se m'ocorre, comparant-lo amb el tema dels oficis, bueno, és com altres oficis en la vida que han tingut de reciclar-se amb altres amb altra tendència, perquè ja no tindran aquella. Això que hem tingut de fer nosaltres un discurs molt profund amb això, amb molta gent, de que no, vostè és un gran professional d'això o de l'altre. Recordo el text, jo vinc del Sabadell, d'una zona, i era un gran teixit. No, ja no tindrà aquestes eines, no? Però jo volia fer un petit comentari, Carla, també, amb el tema de lo de les xarxes, que abans comentava una lògica, però jo crec que també el problema moltes vegades també amb els valors que s'educa també a la gent, clar, perquè és que si no destriar per destriar, pues com destries, no? Vull dir, els valors de l'educació amb l'ensenyament, de l'educació a la casa, de l'educació,
sí, sí.
I això fa que la gent també, la seva tria pugui ser més, bueno, i crec que el valor que té ara lo de la xarxa, jo vull destacar això sí, contradictòriament jo crec que molta gent jove que als anys 80 passava de la política i passava en aquest moment per la situació que es viu, que és molt dura per la gent jove, realment ha lograt aquestes xarxes socials algo molt important, que és el seguiment de molta gent jove en tota la situació política i social que n'hi ha. I jo volia destacar aquest valor també.
Senyor Sanchís, vostè amb la trajectòria que té, amb il·lusió, com ens planteja aquí la senyora Gil...
Ens en sortirem.
O amb decepció.
I tant que ens en sortirem. El que passa que això no dona garanties de que tothom qui vulgui dedicar-se en aquesta professió, en aquesta feina, ho pugui fer. Però que hi ha oportunitats, que contínuament hi ha oportunitats, això és cert. Torno una mica al que deia abans. Venim d'un temps en què un comunicador, un periodista, un professional, no podia... perquè era impossible agafar un camí sol, independent, o amb uns quants, una aventura nova, i ara cada vegada tot això és més possible. El paper dels periodistes i dels comunicadors haurà de ser aquell que deia de la interpretació, i no la primera cobertura. La primera cobertura ens vindrà donada. Ja fa molt de temps que ens ve donada, però ara ja és espectacular, és escandalós. És a dir, ahir... tornant a la referència de l'atemptat de Tunis. Malauradament, van morir 29 persones, hi ha 47 ferits. De les 29, dues, els dos terroristes que volien assaltar el Parlament i van acabar matant els turistes al museu. Però hi havia un alcalde català i la seva dona, que estaven de viatge, de creuer, i que va ser el primer que, via telèfon, va explicar tot el que estava passant, tot el que havia passat, a on es va amagar, com es va amagar, en el balcó, que sort que hi havia els vidres bruts, perquè així no el van veure aquells que anaven matant a tots els turistes. I, a més, ja ens ha avisat aquest matí que quan arribi a Barcelona parlarà de veritat. Això què és? Això és informació. Això és periodisme. Nosaltres què hem de fer? Ser capaços de traslladar tot això i d'acabar-ne traient tota l'essència per a la resta de gent que, gràcies a Déu, no es trobaran en una situació com aquesta que es va trobar l'alcalde, home, doncs que intentin entendre, que tinguin informació, que sàpiguen. No?
I que vagi més enllà de la història.
És una mica això. La política ha tornat, és veritat, o l'interès d'incidir en determinats, en determinades maneres de funcionar de la societat, ha tornat, és veritat. Però no podem perdre de vista que a Catalunya, per exemple, i ara seré molt crític, hem fet passar pel davant els interessos nacionals pels de la crisi.
Sí, d'acord.
I això a mi ho sento molt, però em sap molt de greu, perquè hi ha molta gent que ho passa molt malament, molta. I el tema dels valors. Una notícia d'aquesta setmana, i acabo molt ràpid, Carla.
No, que ha passat de l'actualitat econòmica.
Ha passat desapercebuda. Ara resulta que hi ha tota una sèrie d'escoles que es plantegen que no s'han de fer exàmens, que no s'han de fer avaluacions i que el model funciona. Quan hem estat, quan vivim en un país que ha canviat les lleis d'educació, cada vegada que li ha donat la gana, cada vegada que hi ha hagut un nou govern, no hi ha hagut manera d'entendre's, i etc. I ens fixem en els models del nord d'Europa. I avui llegeixo, jo és que sóc mal, ho he dit abans, llegeixo que Dinamarca, per exemple, és el país on hi ha més maltractaments a les dones dels països d'Europa. Passa del 47%. Sí, i en canvi és el país del nord d'Europa en què hi ha més dones directives. Com es menja això?
Doncs amb aquests temes que ens planteja el senyor Sanchís sobre la taula, obrirem l'actualitat econòmica, perquè si no, no ens quedarà espai per parlar de la quantitat de coses que tenim sobre la taula. Serà aquí el Plusvàlua, d'aquí uns segons.
Plusvàlua, un programa produït pel CES, dirigit per Carla Gràcia i amb el suport de l'Agència Catalana de Consum, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Ce soir dans cette gare pour ce train qui part. Au revoir, tu pars mais tu m'emportes. Au revoir, il faut fermer les portes. Où que tu sois, je serai cachée à l'ombre de toi. À l'ombre de toi, il faudrait.
Tenim molts temes sobre la taula, temes econòmics, per suposat, dins del plusvàlua, i també temes socials que influeixen econòmicament i que ens influeixen en el nostre dia a dia i ens preocupen. A mi m'agradaria, evidentment, començar comentant el tema de l'Estat Islàmic, de l'atemptat d'ahir a Tunísia, que cada setmana hi ha un o n'hi ha un altre i que, a més, doncs, sembla que s'estigui ampliant, no només en el marc d'una guerra, sinó en marcs més amplis, doncs el turisme, però també a nivell cultural, amb la destrossa de patrimoni de la humanitat. Com veuen aquest tema i les posicions que s'estan prenent, doncs, des dels Estats Units, des d'Europa, perquè s'està complicant?
Sí, està complicant, però d'altra banda, venim d'on venim. És a dir, moltes de les coses que estem ara veient són conseqüències de decisions preses fa anys enrere. En tot el cinisme que això pot comportar, no? Quan l'Iraq estava governant per un sàtrapa, a més de que era un país amb un nivell de vida raonable, amb un nivell cultural també força interessant, doncs allò funcionava. La democràcia que pot funcionar a Europa o als Estats Units no té per què funcionar en altres indrets, no? Llavors, part del que ara patim és el resultat del que s'ha fet fa 10, 15, 20, 30 anys, no? Quan sortien l'Occident de totes les malifetes terribles de la descolonització, que vam apropiar-nos dels recursos del tercer món, que en aquell moment es parlava, i començàvem a recuperar una capacitat de dignitat de diàleg interpares amb els països africans, d'Àsia, etcètera, no? En tot el que, torno a dir, per tercera vegada, amb el que ha passat en l'últim vintenni, és que hem retrocedit. És a dir, posem-nos en la pell d'un jove de l'Iraq, d'on sigui, no? De Síria, del Líban, no? En països destrossats. Líban era la perla del Mediterrani, no? I amb un nivell cultural i social altíssim, no? I amb una seguretat pública absoluta. La mateixa Tunísia, fins fa poc, era un lloc també en època del dictador Benaniguer, no parlo de temps recents, no? Llavors,
No, però fins i tot en temps recents.
Sí, 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 però aquesta idea potser tan utòpica de que la democràcia és la panacea de tot, depèn.
Expliquen que és el menys dolent de tots els sistemes.
Sí, 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 però la democràcia va permetre l'accés de Hitler al poder, etcètera. Per tant, al tanto...
El que està clar és que imposar una manera de fer un procés social, doncs, com hem vist en alguns casos, no és beneficiós. De totes maneres, dubto que la intenció final d'alguns països fos realment aquesta intenció democràtica, de portar la democràcia, sinó que moltes vegades
els interessos eren uns altres. Sí, 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 evidentment, sí. Evidentment, no? Però el mal està fet i les conseqüències les estem patint.
Mm-hmm. Jo, per entendre o intentar entendre el tema aquest, penso primer amb el títol d'un llibre de Luis Sebastián, que enganxa amb el que deia l'Alfredo, África pecado de Europa. I el títol diu moltes coses. Per tant, aquí hi ha alguna cosa que ens l'estem trobant. Podríem fer un altre paral·lelisme, em dius el món desenvolupat i tercer món. Vindria a ser una mica el mateix. Per tant, aquesta seria una. L'altra, la barbaritat de l'islamisme, jo l'equiparo a la barbaritat que vam portar a terme des de la nostra cultura a l'edat mitjana.
Les croades.
Les croades, la Inquisició... M'agradaria saber o tenir més informació sobre quin era el clima que es vivia a les universitats catòliques d'aquella època. Per tant, aquesta és una altra. Tenim al davant la barbaritat de què és que passa, l'ésser humà amb una baixa formació i un alt fanatisme religiós, i portat per uns líders que els hi prometen l'oro i el moro. Recordem que els que anaven a les croades ho tenien tot permès, ningú els hi demanaria compte del que fessin, i a sobre guanyaven la indulgència plena i el cel. Per tant, aquesta és la segona. I tercera, l'altra pregunta és, escolta, tot aquest desenvolupament de la caiguda de les dictadures, que jo no n'hi ha cap que em faci gràcia de dictadura, però tot això no ha sigut una transició massa ràpida cap a unes societats que es pensaven que de seguida tindrien un munt de coses que veuen per la tele i que no ha sigut així, i això ha fomentat un odi i una violència que ha esclatat sense res que la canalitzés. Per tant, sense voler fer bones les dictadures, però probablement una estructura que hagués sigut capaç de canalitzar aquesta evolució i aquest creixement, o aquest desenvolupament, el creixement és un altre concepte, potser hauria valgut més que aquesta eclosió de hiperllibertat, diguem, no? No trobo la paraula, de dir, escolta, ara em sembla que hauria de ser tot possible, i llavors doncs, donem de morros contra la societat. Aquestes són les tres claus.
Sí, jo també crec que està clar que tot Àfrica, Orient, etcètera, no es poden estimar. Vull dir, a Occident no es poden estimar. Vull dir, tot el que ha sigut sempre tractant-los com a tercer món, com gent que anaven allà i justament anaven a tot el contrari del que deien, anaven a treure totes les riqueses que ells tenien, etcètera, no? Bueno, això jo crec que està claríssim i això està passant preu, no? De totes formes, després ja, en moments més actuals, clar, la complexitat que tenen els països, que esteu també reflexionant, que tenen aquests països, per un costat, amb aquestes religions tan autàrquiques i tan antigues, i intentar un mínim de règim de llibertat i de democràcia són prou complexes, no? Molt, 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 molt complexes. I inclús nosaltres, jo que he viscut en alguns congressos internacionals i tal, que venen tota l'àrea aquesta, realment és molt difícil, però molt difícil. Però penso que també en aquesta última etapa Occident també ha comès molts errors, per exemple, amb el tema de Síria.
Sí, sí, sí.
Per exemple. Per què no se va ajudar en un moment determinat a Síria, a gent que hi havia, que realment volia aquests valors i tal, democràcia, etc. No, que no passava res. No passava, doncs, tot el que ha passat. Tot el que ha passat després. Vull dir, no sé si és que Occident pren mesures o... L'altre dia vaig sentir un periodista que deia, i jo estic bastant d'acord, no sé si... Deia, bueno, o Europa... identifica i diu qui són els nostres, qui són els nostres, més que està pendent de només interessos econòmics cada país. I si no, s'estan jugant molt tots, moltíssim. Sí. A part de tota la part del fundamentalisme, que això és molt complexa.
Jo és que no... comparteixo, però hi afegiria més coses, i ho sento. Els temps corren tan ràpid i les coses van tan de pressa que ens passen coses com aquesta, no? Quan passava allò de Síria és perquè estàvem a Egipte, i perquè hi havia la primavera àrab a Tunis, i perquè van derrocar un sàtrapa, un dictador. Però què passava als anys 70 a Sud-amèrica quan Kissinger era el secretari d'Estat americà? Llavors era Argentina, llavors era Xile. Llavors no era un tema religiós, era un tema polític. No volíem el comunisme, els dos blocs. Ara no hi ha... Xina és una democràcia o no és una democràcia? Rússia és una democràcia o no? Que passa que no hi ha conflicte, hi ha interessos econòmics. Amb Rússia ara comença a haver-hi conflicte. Hi ha hagut sempre de conflicte. Llavors ho dic perquè no extrapolem només el que està passant ara a Àfrica o al nord d'Àfrica, perquè llavors entrem en aquesta dinàmica del que els interessa a tots aquests. El que ens volen fer creure o el que ens volen fer passar amb rodes de molí. Jo entenc que el tema de la religió, el fonamentalisme, etc., és un tema molt perillós, que s'ha de tractar amb molta cura, que no val el que digui Occident, no val el que digui Occident. Quan fa 20 anys parlàvem del que passava a Argèlia, ningú se'n recorda ja, però a Algèria vam estar a punt de tenir un problema, que hagués afectat a tota Europa, que hagués generat una crisi econòmica i social brutal, entre altres coses perquè els gasoductes, fins que el senyor Schröder, expresident de l'Alemanya unificada, no va fer el pacte amb el senyor Putin i amb el senyor Medvedev per fer el canal que porta tot el gas des de l'est d'Europa, tot, no tot, però un 60% o més del gas que venia d'Àfrica i venia d'Algèria. I sort que havíem tingut un senyor aquí a Catalunya que es deia Duran Farell, que era un visionari que s'anava al desert i que va començar a establir depèn de quins pactes. El senyor de la Catalana de Gas. Però vam estar a punt de tenir un conflicte greu amb el tema d'això, del fonamentalisme. Com es va parar? Què és més... És a dir, qui és més sàtrapa? El fill de l'Assad, que ja ho era, a Síria, o el rei del Marroc, que és fill del rei del Marroc? Jo és que ho sento, però em sap molt de greu que la immediatesa ens faci el que comentàvem abans, ens faci passar per coses que potser hauríem de començar a entendre una miqueta tots una mica millor, que no vol dir que no ens haguem de conformar amb el que fan tota aquesta gent, perquè ni és democràcia, ni és respecte a les persones, ni és respecte a les religions, ni a la diversitat, ni a la solidaritat, ni a l'accés a la cultura. D'acord.
Cal una intervenció? Una intervenció?
Però primer una dada. A veure, per exemple, el que diu de Xina, de la democràcia.
Les intervencions.
El que diu de la Xina. Per exemple, a nivell sindical mundial, la Xina té demanada l'entrada a la Confederació Sindical Internacional. No se li dona. Perquè no té d'una democràcia. S'han de mantenir uns principis.
Quan arribin al llindar del nivell de valor, llavors...
Claro. Això jo ho comparteixo totalment.
Jo vull compartir amb vostès una experiència que vaig viure. Una companya meva d'un màster era de Síria. I quan va haver-hi l'atemptat de les Torres Bessones, el seu comentari va ser... doncs a casa nostra ens en vam alegrar perquè ells havien estat a casa nostra fent barbaritats, ningú ho havia vist, aquesta era la nostra, no? Clar, jo això, en el seu moment, em va costar molt d'entendre, no? Però em va fer obrir els ulls des d'una altra perspectiva, i per això els hi preguntava jo. La intervenció i la influència d'Occident, parlant, a més a més, Occident és... com molt ampli.
La intervenció negativa que ja s'ha fet, la històrica que representa a tots, aquesta és una dada històrica terrible, brutal, no? I els danys els estem patint, no? En aquest moment jo aconsellaria molta reflexió que ara intervenia fora. En canvi, a casa nostra, perquè això és l'altra cara de la moneda, no? El problema greu del fundamentalisme, en particular l'islàmic, el tenim a casa nostra, aquí a Catalunya. Sí. És a dir, la quantitat de centenars de milers que tenim de practicants d'aquesta cultura, no, diguem-ne, que, òbviament, una minoria molt minoritària serà la que pot crear greus problemes, però que basta una persona amb voluntat de suïcidi per crear una massacre brutal, no? Aquestes tenim a casa. Llavors, jo, a l'igual que considero una barbaritat que vulguem ordenar al món, com es deia abans, del que era la Síria a l'època del Saddam Hussein l'Iraq, no? O l'actual Síria de l'Assad, no? En canvi, el país nostre sí que hauríem de portar-lo amb el criteri nostre, els nostres valors i la nostra responsabilitat. I estan tolerant actituds... Jo, per exemple, no puc entendre el tema del burca. És a dir, un ajuntament amb prou de seny, en la meva modesta opinió, no? Es va permetre a Lleida d'obstaculitzar aquest tema i està rebutat. Llavors, és que, començant perquè és que una persona que va parar al carrer i que no pots identificar-la, és un perill públic.
Sí, però si vostè se'n va a Síria i vol entrar en una mesquita, li faran tap al cap a posar-se pel dia allà.
Evident.
Però clar, llavors què ens diuen quan utilitzem aquests missatges així curts i impactants, que els que som xenòfobs som nosaltres?
Sí, però...
Que els que no els entenem som nosaltres.
Sí, però si no fos a casa nostra, ho hem de ser.
A casa nostra tenim, no? A casa nostra tenim, de veritat, amb la pressió del col·lectiu islàmic que tenim a Catalunya, tenim un problema...
I del bonisme d'una part de la ciutat que considera que no és correctament col·lectiu.
Des de fa anys.
Escolta, nosaltres, el nostre sindicat que estava al Raval, estan sempre al Raval, hem treballat molt amb la gent, justament, de cultura, la gent musulmana, no? Llavors, jo el que més clar tinc que nosaltres hem de facilitar els drets a totes aquestes persones. Sí. Però també unes obligacions. I el tema del burca no només és un tema d'identificació, és un tema de dones.
Humana,
la cultura al nostre país no pot retrocedir. Això jo estic meridianament en contra, i discutint-los amb ells. No, això no és costum. Això, bueno, no sé, també hi ha l'opció de no estar aquí. També hi ha l'opció de no estar aquí. Si volen estar aquí i tal, han de complir uns mínims de criteris i tal. I ho dic des de... Mira, nosaltres van legalitzar, només nosaltres, l'USOC, a l'etapa de les iglesias, 3.000 persones del Raval que estaven en situació de sense paper. Vull dir que ho dic havent treballat pel tema, eh? No ho dic amb una, com una posició de tertúlia, eh? Però hi ha coses que no es poden admetre.
Sobre el tema aquest, apuntar una cosa breument, perquè sabeu que anem justos a temps. D'una banda, la relació entre marginalitat i exclusió, i jihadistes i generació de violència, per apuntar una cosa del que passa aquí a casa nostra. Sobre la intervenció que preguntava la Carla. Les intervencions no acaben resolent res, però, en canvi, jo penso que l'exèrcit islàmic, aquests bàrbars que decapiten gent, que això, se'ls ha de parar d'alguna manera, igual que es va haver de parar el nazisme. I, per tant, no sé com s'ha de fer, perquè, no ho sé, no vull cap barbaritat aquí, però se'ls ha de parar. Perquè, si no, tindrem un altre nazisme i ens podem trobar amb...
És cert, és cert. Repeteixen els models, tant els bons com els dolents. Jo ja sé que anem molt justos, però només per acabar, eh? I sé que és molt fàcil parlar i molt difícil de fer-ho. Però els problemes de relació, els conflictes religiosos, els conflictes de fanatisme, etc., es resolen amb diners, cultura i ajut. I no hi ha una altra manera de fer-ho. Llavors, clar, no hi estem aquí. No?
I si em permets, amb idees clares. Sí. Diguin el que... Perquè els principis són importants.
Que passa que avui en dia és molt difícil tenir...
Ja. Però també hem de tenir el coratge cívic de dir som a casa nostra, els nostres valors són aquests, i com deia abans molt bé la senyora Gil, qui no vulgui estar, la porta la té oberta.
Sí, però Alfredo, si nosaltres en lloc de tenir una tertúlia com la que tenim, sense conseqüències...
Segur que no.
Estiguéssim manant, o estiguéssim decidint sobre cap on anem, quin camí agafem, a on invertim i a on no invertim, perquè els recursos no són il·limitats, etc. No parlaríem tan alegrament. Segurament alegrement, eh? I també s'ha de dir.
A vegades és que els que tenen aquest poder també posen per sobre alguns valors. I, a més, són de casa nostra.
Però per això hem de creure en les persones.
Clar. No, jo crec que lo fonamental és això, de que realment es treballen les persones. Però amb el treball en les persones és drets i obligacions. Sí. Això hem de tindre tots, siguem de la cultura que siguem. Latinoamericanos, espanyols, catalans, extremenys o musulmans.
Doncs amb aquesta reflexió tanquem el programa d'avui del Plusvàlua, un programa molt interessant que hem pogut aprofundir sobre el tema del periodisme en relació amb l'economia i la societat i també de una mica l'actualitat econòmica, que ens hem quedat amb aquest tema sobre Tunísia, l'estat islàmic i la situació mundial. Moltes gràcies, senyor Quico Sanchís, per haver estat amb nosaltres.
De veritat.
Moltes gràcies, senyor Cervelló, senyor Alfredo García García Blanco, senyora Gil, per haver estat amb nosaltres. I, com sempre, l'Agència Catalana del Consum, que ens dona suport, el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, a la producció, i el nostre tècnic, Jordi Carretero, qui els ha parlat, Carla Gràcia. Ens tornem a retrobar la setmana vinent. Que tinguin un molt bon dia de Sant Josep i Dia del Pare. Felicitats a tots els pares.